Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de guants i bufanda. Ambient hivernal durant els darrers dies de novembre amb vent del nord de força moderada.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 29 de novembre del 2021. Dia de molta fred, gelades i temperatures sota zero. Avui les màximes amb prou feines superaran els 10 graus. Dia amb sol, això sí, i també vent, i amb ratxes de fins a 60 km per hora. Ara mateix tenim 3 graus a la Bisbal, 5 graus a Pals i 3 graus a Santa Cristina d'Aro. El dia que el govern ha de dir quan torna el certificat Covid a restaurants, gimnasos i residències. Divendres es va suspendre la seva aplicació perquè la meva salut estava inaccessible i no es podia descarregar. Veurem quan es torna a activar aquest procés per demanar el codi QR en els restaurants, que en aquesta cap de setmana moltíssima gent s'ha pogut descarregar ja aquest codi QR, aquest certificat Covid. I notícia important a casa nostra: el govern ja té enllestit el projecte per fer la primera retirada de residus de l'abocador il·legal de Vacamorta. Es retiraran les primeres 20.000 tones. És un pla pilot i els ecologistes, ja fa anys que ho denuncien, estan ara satisfets i demanen que es faci ja. Per cert, que atents, perquè torna un dels esdeveniments més importants del Nadal Baix Empordanès. Parlem del pessebre vivent de Castell d'Aro, que aquest any es tornarà a fer després de la cancel·lació de l'any passat. A Ràdio Capital hem parlat amb els seus responsables. I en esports, aquest cap de setmana, nova derrota del Costa Brava, victòria del Palamós i derrota del club hoquei Palafrugell. Les 8 i 2 minuts sobre la Ràdio de l'Empordà. I avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim en Roger Rams, la Paula Brinés, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, la Maria Alzina i l'Àlex Cordon. Tota aquesta gent, bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
El primer titular del dia és que el govern decidirà avui quan es torna a aplicar el certificat Covid als restaurants, als bars, als gimnasos i residències. Ja està actiu a les discoteques. Durant aquest cap de setmana, més d'un milió de persones a tot el país s'han pogut descarregar aquest document de La Meva Salut, el document del certificat Covid. El govern enllesteix el primer projecte de buidatge de Vacamorta.
Es tracta d'una prova pilot del buidatge de Vacamorta que ha de servir per analitzar el procediment que se seguirà per treure'n les atenció prop de 3 milions de tones que s'hi acumulen i que una sentència en ferm obliga a retirar.
De moment el que es traurà són 20.000 tones. Ingressen a presó els integrants d'un grup criminal responsable d'almenys 9 robatoris en domicilis, alguns dels quals aquí al Baix Empordà.
Van robar en cases del Garraf, el Baix Empordà, el Baix Camp i el Vallès Oriental, entre d'altres. La investigació es va iniciar el mes de setembre, quan la comissaria del Garraf va trobar empremtes d'un lladre i va poder acreditar la seva participació directa en 2 robatoris de Sitges. Llavors es va descobrir l'existència del grup criminal que actuava aturant-se al voral d'autopistes i carreteres per entrar en zones residencials per espais boscosos.
Atenció, perquè torna un any més i després d'un any de suspensió, d'un any d'absència per culpa de la pandèmia, ara torna de nou el pessebre vivent de Castell d'Aro.
Ho ha confirmat l'Associació Pessebrista de la Població, i és que l'edició de l'any passat es va haver de suspendre per l'augment de casos de Covid. El president de l'Associació Pessebrista de Castell d'Aro, Josep Genís, afirma que aquesta també serà una edició condicionada per les mesures de prevenció contra el Covid.
I encara en el món de la cultura, Palamós etiqueta 12 espècies de peix amb un codi QR.
Aquesta és una eina del pla estratègic Palamós Peix que es va començar a fer servir fa un any i que serveix per etiquetar els peixos i controlar la seva qualitat al llarg de tota la cadena de distribució. Fins ara s'etiquetaven 9 espècies de peix, però se n'han afegit 3 més: el pagre, el lluç i el rap ros.
Aquest cap de setmana ha desfilat pel Baix Empordà allò, la flor i nata del món econòmic i polític de tot Espanya, perquè no ens enganyem, cosa catalana poca, però Ha estat bé, S'Agaró, les jornades econòmiques de S'Agaró, que han tornat a S'Agaró, perquè recordeu que algun any amb la pandèmia les jornades econòmiques de S'Agaró no s'havien fet a S'Agaró. Doncs ara sí, aquest any han tornat a S'Agaró, i un dels elements, una de les conclusions més destacades de les últimes hores d'aquestes jornades econòmiques és que la Generalitat ja ha criticat la desorientació amb els fons Next Generation i reclama a l'Estat tenir-hi més protagonisme.
La directora general de Fons Europeus del govern, Mariona Sanz, ha recordat que l'objectiu al qual aspira la Generalitat és que el 19% dels fons que aniran a parar a Espanya es quedin a Catalunya. Les incerteses i reptes al voltant dels Next Generation han centrat la primera taula de la 26a trobada d'Economia de S'Agaró.
Per cert, que l'Ajuntament de la Bisbal s'adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb diverses accions.
L'àrea de Medi Ambient del consistori ha organitzat recollides de joguines noves, jocs reutilitzables i telèfons mòbils per a reciclar. Els corresponents punts de recollida són a l'Ajuntament, l'Ajuntament Vell, les Escoles Velles i la Biblioteca Lluïsa Duran.
Les 8 i pràcticament 6 minuts. Els esports... El Costa Brava no aixeca el cap i continua enfonsat com a cuer de la classificació de primera divisió, Sergi.
Jugant al camp d'un rival directe com el Sevilla Atlètic, de qui es trobava a només 2 punts abans del partit, els gironins van tornar a perdre, aquesta vegada per 2-1. Aquest resultat advers deixa el Costa Brava encara més enfonsat, consumant la 4ª derrota seguida i la 8ª en els últims 9 partits.
Déu-n'hi-do la mala situació del Costa Brava, que és últim a la classificació de la primera divisió Federació. I el Palamós reacciona i guanya el Lloret en una nova jornada de primera catalana de futbol.
Després d'una primera part del Palamós en què es va mostrar irreconeixible i va rebre 2 gols del Lloret, gran reacció dels baixempordanesos al segon temps per acabar-se imposant per 3-2.
I en hoquei, el Club Hoquei Palafrugell no ha pogut amb un resolutiu Calafell.
Els de Palafrugell van perdre davant del Parlem Calafell per 1-2. Un resultat que suposa, a més, la primera derrota del corredor Mató Palafrugell a casa aquesta temporada i la 6ª jornada seguida sense guanyar dels baixempordanesos, que seguiran amb només 6 punts a la part baixa de la classificació de l'Hoquei Lliga.
Gràcies, Sergi. De seguida ampliem tota aquesta informació esportiva. I més enllà del Baix Empordà, els viròlegs apunten que la variant Omicron del coronavirus seria més transmissible, però no més mortal. Els experts diuen que tancar fronteres és una solució temporal per contenir l'expansió, però que cal distribuir vacunes a tots els països. També asseguren que el més probable és que la variant Omicron ja sigui a Espanya i a Catalunya. Un braçalet amb GPS controlarà els violadors d'alt risc quan surtin de permís de la presó. Només un de cada 3 agressors sexuals s'acull als programes de tractament que es fan a la presó. El Departament de Justícia prepara aquest projecte pilot per reduir la reincidència d'aquests violadors sexuals. Busquen un excursionista desaparegut aquest diumenge a la zona del Vallter, al Ripollès. Es tracta d'un veí de Camprodon de 47 anys i que coneix bé la zona. Mor Virgil Abloh, dissenyador de Louis Vuitton als 41 anys. El dissenyador nord-americà, una de les veus més influents de la moda dels últims anys, és també el creador de la marca Off-Wine. Ha mort d'un càncer que tenia des de feia anys. Les 8 i 8 minuts. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital. I volem conèixer més detalls de la previsió del temps perquè fa molta fred. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Ha de continuar el fred hivernal durant aquesta setmana?
Doncs així és, si més no, aquest dilluns continuem amb un ambient de rigorós hivern, amb gelades que ja es van produir ahir, arribant en alguns casos fins la mateixa línia de la costa, i aquest matí el termòmetre ha tornat a enregistrar valors propers o fins i tot inferiors als 0 graus. El vent de component nord també ens acompanyarà entre força feble i moderada, ratxes màximes de fins a 60 km per hora a la meitat nord del Baix Empordà, provocant lleugera alteració marítima amb maregassa. I pel que fa a l'estat de cel, en general matí més assolellat, amb pocs núvols, i aquests seran una mica més presents a partir de migdia i tarda. Per demà continuarem parlant de l'ambient fred amb temperatura mínima al voltant dels 0 graus i màxima de fins a 12 graus. I tot i que transitoriament pujaran lleugerament les temperatures els dos propers dies, de cara a dijous una nova entrada del nord ens mantindrà l'ambient hivernal i un temps més inestable amb algunes precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 10 minuts, avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
La gestió de la demografia. La realitat de la demografia mundial ens situa en moments de tensió que hem de saber gestionar. I és que l'increment demogràfic ha sigut espectacular en els darrers 120 anys. A principis del segle XX, el món tenia una població de 1.500 milions d'habitants. En només 50 anys, tot i haver-hi dues guerres mundials pel mig, es va arribar a 3.000 milions, de manera que es va doblar la població mundial. I si ens situem a l'any 2000, la població ja era de 6.000 milions, el doble de la de 1950. I actualment ja som 7.500 milions, amb previsions d'arribar a 9.000 milions en 15 o 20 anys. Com veiem, l'increment ha sigut exponencial, motivat pel canvi de l'economia i de la producció, i també de la capacitat de la medicina per atendre la societat. De fet, ha tingut un increment espectacular l'esperança de vida, sobre 40 anys a principis del segle XX i més de 80 anys actualment en els països desenvolupats. Aquest increment de la població ha provocat moviments migratoris, del camp a la ciutat i també d'unes zones a d'altres. Així, han crescut ciutats que són més grans sovint que alguns estats i també uns fluxes migratoris d'Europa cap a Amèrica fa anys i més actualment de l'Àfrica cap a Europa, entre d'altres. Tots aquests moviments han representat un canvi en els llocs de destí i sovint també alguns inconvenients a l'hora de la integració. És per això que cal una gestió de la demografia i de la immigració amb voluntat solidària i traient qualsevol aspecte de racisme o xenofòbia. A la Unió Europea han succeït alguns d'aquests episodis i també a les nostres contrades empordaneses. El que es tracta és d'entendre l'altre i de ser comprensiu i també d'ajudar en origen i establir mecanismes que facilitin que la immigració sigui regulada. Si ho fem així, tindrem societats cohesionades i amb un futur compartit.
Falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Avui que fa tanta fred, volem escalfar-vos, que ens movem sense parar i començar el dia amb molta il·lusió. I per això la cançó del dia és Don't Stop Me Now, de Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Supersonic woman of you.
Aquest any torna la Quina, el fraternal torna la Quina a Palafrugell. Lots de vi, cava, espatlles, teles, electrodomèstics i molts premis més. A causa de la Covid és obligatòria la reserva prèvia. Més informació i reserves a les xarxes del centre centrefraternal.cat i al 683 404 484. Els dies 5, 6, 8, 12, 19, 25 i 26 de desembre, 1, 2 i 6 de gener t'esperem a la Quina del Centre Fraternal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Dotze minuts i dos quarts de nou del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Les properes setmanes podríem veure les primeres tones de residus de l'abocador de Bacamorta a Cruïlles, ja retirades d'aquest abocador il·legal, declarat il·legal ja fa molts anys. El govern ja té enllestit el projecte de buidatge de les primeres 20.000 tones de residus de l'abocador de Bacamorta. Roger Rams.
Es tracta d'una prova pilot de buidatge de Bacamorta que ha de servir per analitzar el procediment que se seguirà per treure les prop de 3 milions de tones que s'hi acumulen i que una sentència en ferm obliga a retirar ja. Aquest primer buidatge es preveu que trigui 194 dies, per això la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles demana que es flexibilitzi la normativa que regula el pas de camions actual per tal de poder anar més ràpid. El projecte contempla anar retirant continuadament 20.000 tones de residus fins que estigui llest el definitiu per treure tota la brossa acumulada. La segona reunió entre el govern i els opositors a l'abocador de Bacamorta d'aquest passat dijous va servir per reafirmar el canvi de tarannà dels responsables de tirar endavant el buidatge de la instal·lació. Després de la primera trobada al juliol, en què hi van haver-hi molt bones paraules i intencions, en aquesta segona, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, i la secretària de Medi Ambient, Anna Bernades, van concretar els primers passos per fer efectiva la sentència que obliga a buidar l'abocador. La reunió va tenir lloc a la Bisbal d'Empordà i hi van assistir, a més de la PAC i els seus assessors tècnics, els alcaldes de poblacions properes que es podien veure afectats. De fet, l'abocador es troba en el terme municipal de Cruïlles, però és ben a prop de la Bisbal. El batlle de Cruïlles, Dani Encina, reconeix que estan molt satisfets de com s'està treballant amb el govern amb el tema i es mostra convençut que hi ha voluntat real de fer complir aquesta sentència.
8 i 20 minuts ara mateix, just ara mateix, cop contra un grup de lladres que havia robat aquí al Baix Empordà. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 27 i 31 anys que formaven part d'un grup criminal al qual se l'atribueix la participació directa en almenys 9 robatoris dins de domicilis. Els homes ja han entrat a la presó, van robar en cases del Baix Empordà, però també del Garraf, del Baix Camp i del Vallès Oriental, entre altres. Anna Salvador.
La investigació es va iniciar el mes de setembre, quan la comissaria del Garraf va trobar empremtes d'un lladre i va poder acreditar la seva participació directa en 2 robatoris a Sitges. Arran dels esforços per localitzar-lo, es va descobrir l'existència del grup criminal que actuava aturant-se al voral d'autopistes i carreteres per entrar en zones residencials per espais boscosos. Els lladres es desplaçaven amb un vehicle particular fins al voral i alguns d'ells es canviaven de roba i aprofitaven les zones boscoses per passar desapercebuts i caminar camp a través fins a les cases. El conductor llavors marxava i els recollia després en el mateix punt on havien perpetrat el robatori. Els lladres deixaven la roba a l'interior d'una motxilla que prèviament havien deixat amagada i que contenia roba i eines utilitzades per robar. D'aquesta manera evitaven sospites en cas de ser aturats per la policia quan tornaven als seus domicilis. El 17 de novembre els agents dels Mossos van fer 2 entrades i perquisicions per detenir els investigats i recuperar diversos objectes robats que van ser retornats a les víctimes. A més, arran d'aquestes investigacions, es va poder acreditar la seva participació en 2 robatoris més dels sospitats inicialment, elevant la xifra global a 9. Amb la detenció i ingrés a presó dels arrestats, els Mossos donen per totalment desarticulat el grup.
I si sou dels que teniu ganes de viure un Nadal amb una mica de normalitat, que sapigueu que aquest Nadal torna una mica de normalitat al Nadal del Baix Empordà, perquè torna un dels grans esdeveniments d'aquí del Nadal a casa nostra. Perquè Castell d'Aro recupera el seu pessebre vivent després d'haver d'anul·lar l'edició de l'any passat. Serà l'edició número 62 del pessebre vivent més antic de Catalunya. L'associació pessebrista de la població porta realitzant aquesta representació des de l'any 1959. Quines són les noves mesures contra el coronavirus que es prendran aquest any, Maria Alzina?
Doncs sí, aquest any els assistents s'hauran d'adaptar a les mesures de prevenció contra la Covid. Segons el president de l'Associació Pessebrista de Castell d'Aro, Josep Genís, les mesures contra el coronavirus que s'aplicaran al pessebre seran l'obligatorietat de dur la mascareta al llarg del recorregut i mantenir la distància de seguretat en tot moment, sense generar aglomeracions.
Però, bueno, si el que segur és que avui en dia el que hi ha és tirant amb mascareta tothom, la gent que vingui a veure el pessebre, mirarem de no fer gaire aglomeració de gent, perquè és un pessebre on la gent ha d'anar, per tant farem que grups molt numerosos de gent perquè no s'acumulin, demanem a la gent que no es parin perquè s'acumuli la gent en una zona determinada, i bueno, i si la Generalitat es obliga a demanar el certificat, doncs tindrem que demanar el certificat a la gent que vulgui fer pessebre, que vulgui vindre visitant-se.
Josep Genís també explica que fa més de 2 mesos que els voluntaris, figurants i muntadors preparen les escenes del pessebre vivent d'aquest any.
És cert, perquè realment aquí sempre al pessebre de Castell d'Aro sempre hi ha cues, sempre hi ha gent esperant, i s'haurà de veure com s'organitza tot plegat. I clar, els figurants hauran de complir mesures per prevenir els contagis?
Sí, els figurants han de complir amb certes mesures. Josep Genís diferencia entre les persones que formen part d'un mateix nucli familiar i les que no en formen part.
Els figurants que representen les escenes, si són bloc, si són nucli familiar o nucli d'això, l'escena podrà anar sense mascareta, i si no són, tindran que guardar o guarden distància de seguretat, perquè si a l'exterior podem fer que tingui que guardar distància, i si no, doncs tindran que prendre mesures posant-se mascareta.
Aquest any el pessebre vivent se celebrarà el 18, 19, 25 i 26 de desembre de 2021 i l'1 i 2 de gener de 2022. Els assistents podran visitar el recinte del pessebre vivent a partir de les 7 de la tarda amb una única representació.
8 i 25 minuts, pràcticament. El codi QR del Pla Estratègic Palamós Peix ja funciona per 12 espècies de peix diferent. És una eina que es va començar a fer servir fa un any i que serveix per etiquetar els peixos i controlar la seva qualitat al llarg de tota la cadena de distribució. Anna Salvador.
Exacte. Fins ara s'etiquetaven 9 espècies de peix, però se n'hi han afegit 3 més. El pagre, el lluç i el rap ros. Així doncs, ara hi ha 12 espècies que s'etiqueten. A aquests peixos se'ls posa un codi QR fixat a una brida de plàstic 100% reciclable que es lliga a la cua. Amb aquest codi l'usuari pot veure tota la informació de l'animal, quina espècie és, quina embarcació l'ha capturat, etc. i també una recepta per cuinar-lo. Cristina Manya, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, explica com funciona el procés d'etiquetatge en declaracions a la ràdio municipal.
I el que fem és fer un control de qualitat, perquè el que volem és que aquest etiquetatge vagi relacionat amb un tema d'una qualitat extrema d'un producte com el que estem treballant diàriament aquí a Palamós. I fem un control que mirem una sèrie de característiques del producte i si compleix amb el reglament intern que tenim instaurat, doncs s'etiqueta i ja es procedim a la seva comercialització.
L'objectiu d'aquest projecte, que a poc es va ampliant, és distingir les espècies que compleixen els requisits de qualitat i traçabilitat recollits en el reglament intern de la Confraria de Pescadors de Palamós i així poder garantir la màxima qualitat al consumidor.
Acabant el sumari, aquest cap de setmana hi ha hagut les jornades d'economia de S'Agaró, gent molt fina i tot molt maco i molt bé, i s'ha parlat de coses que, mira, que al cap i a la fi doncs ens afecten al dia a dia. Per exemple, la Generalitat ja ha criticat la desorientació amb els fons Next Generation i reclama a l'Estat tenir-hi més protagonisme, sobretot per codissenyar línies de subvencions a Catalunya. Aquestes incerteses i reptes al voltant dels fons europeus són el tema central de la primera taula de la 15a trobada, la 16a en aquest cas, no, la 16a no, la 26a trobada d'economia de S'Agaró.
La directora general de Fons Europeus del Govern, Mariona Sanz, ha recordat que l'objectiu al que aspira la Generalitat és que el 19% dels fons que aniran a parar a Espanya es quedin a Catalunya. Aquest és l'equivalent al seu producte interior brut. La trobada d'economia de S'Agaró ha recuperat la presencialitat. Durant la primera xerrada, els ponents s'han centrat en les oportunitats, però també en els reptes que plantegen els Next Generation. La secretària general del Fons Europeu del Govern espanyol, Mercedes Caballero, ha recordat que el marge d'actuació amb els Next Generation és més limitat. Mariona Sanz ha lamentat que el govern no tingui tanta importància a l'hora de dissenyar i planificar les diferents convocatòries.
Nosotros estamos preparados para gestionar, para absorber los fondos. Cataluña tiene un tejido productivo muy importante y queremos absorber el máximo de recursos, ¿no?
Sanz ha recordat que fins ara, a través de les diferents conferències sectorials, l'Estat ha delegat a Catalunya l'execució de 1.400 milions d'euros dels Next Generation. Però les empreses que hi han presentat projectes també s'han vist perjudicades.
Y ahora estos proyectos, en el momento en que ya está aprobado el plan y ya se deberían de poder acceder a recursos para financiar estos proyectos, se encuentran...
Doncs parlem ara d'esports. Són les 8 i 28 minuts. Notícies esportives aquí al Supermatí de Ràdio Capital. En futbol, el Costa Brava no aixeca el cap i continua enfonsat com a cuer de la classificació de Primera Divisió Federació, jugant al camp d'un rival directe com el Sevilla Atlètic, de qui es trobava només 2 punts abans del partit. Els gironins van tornar a perdre, aquesta vegada per 2-1. Sergi.
I això que aquesta vegada s'havien adelantat al marcador. Era el minut 14 quan els sevillans encaixaven un gol en pròpia porteria que establia el 0-1. Un resultat inesperat per al Costa Brava, però que malauradament no va saber gestionar durant la resta del maig. De fet, l'alegria va durar ben poc, ja que als 23 minuts Juanlu aconseguia empatar per als locals. Amb l'1-1 s'arribava al descans. En el segon temps, els gironins ho van intentar, però sense acostar-se a la porteria local amb gaire perill. En canvi, el Sevilla Atlètic va aprofitar la primera ocasió clara que va tenir per a fer pujar el 2-1 gràcies a un gol de Julen. El resultat ja seria definitiu i deixa el Costa Brava encara més enfonsat, consumant la quarta derrota seguida i la vuitena en els últims 9 partits.
I ara parlem, en aquest cas, parlant del Costa Brava, ara del Palamós, que ha reaccionat i ha guanyat el Lloret. Després d'una primera part del Palamós en què es va mostrar irreconeixible i va rebre 2 gols del Lloret, gran reacció dels baix empordanesos al segon temps per acabar-se imposant per 3-2.
Sí, els lloretencs van tenir un inici de partit molt inspirat i Pol Ros i Marco van batre la porteria d'Ousmane, que més es va lesionar, i va haver de deixar el seu lloc el debutant Marguaue. Al descans, un inquietant 0-2 i el Palamós que necessitava com fos una reacció. La resposta va arribar, no sense patiment, amb els gols de Mercader, Alaminos i Müller. Tots tres gols van arribar a l'últim quart d'hora de partit, però van servir els de Mario Fernández per sumar, per fi, una victòria. Com reconeixia el propi tècnic local, les últimes derrotes contra el Bescanó i el Mataró van fer molt mal i valorava la remuntada aconseguida contra el Lloret com a molt important per cohesionar el grup. Després de 9 jornades disputades de Primera Catalana, el Palamós suma ara 16 punts i el seu proper partit serà al Camp de la Muntanyesa.
Bueno, molt bé, doncs felicitats als palamosins per aquesta reacció que van saber treure en els moments més complicats. I el Club Hoquei Palafrugell, que rebia la visita d'un rival a priori complicat com el Calafell, no va poder fer valer el factor pista i va perdre davant dels del Baix Penedès per 1-2. Suposa més la primera derrota del corredor Mató Palafrugell a casa aquesta temporada i la sisena jornada seguida sense guanyar dels baixempordanesos, que seguiran amb només 6 punts a la part baixa de la classificació.
El partit va tenir dos protagonistes clau. Per un costat, l'efectivitat dels visitants, que ja a la primera part van aconseguir els seus dos gols. I per l'altre, la gran actuació del porter Edo del Calafell, que va frenar les escomeses del conjunt local. El Calafell va resoldre per la via ràpida el primer temps amb dues dianes de Mires i Gavarró, respectivament, i es va dedicar després a administrar el resultat. El Palafrugell va apretar de valent a la segona part i, fruit d'aquesta pressió, el jugador local Borja Ramon va donar esperances establint el momentani 1-2. I la veritat és que els homes de García Balda van intentar empatar el partit fins a l'últim moment, però no van ser capaços de superar un ordenat Calafell ni el seu porter Edo.
Vuit i 32 minuts. Fins aquí aquesta edició de Butxaca del Supermatí d'avui. Com dèiem, passen ara 3 minuts de 8:45 del matí. El que farem per acabar el Supermatí és fer un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Darrers dies del mes de novembre amb temperatures plenament hivernals. Aquest matí s'han reproduït algunes gelades al Baix Empordà, com ja va passar diumenge passat, amb una temperatura màxima que, com a molt, arribarà als 12 graus. Més sol o pocs núvols al matí i nuvolositat més present cap a la tarda, en un dia on el vent del nord bufarà amb força entre feble i moderada, cops màxims de 60 km per hora a la meitat nord de la comarca. De cara al proper dijous arriba un canvi de temps amb algunes precipitacions.
Gràcies, Albert, que tingueu tots molt bon dia, que vagi molt bé. Nosaltres tornem demà aquí a les 8 del matí. De moment us deixem amb la millor música del món. Que vagi molt bé.
Ben Empordà, Internet, Ràdio Capital.
Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc el David Ros i vull enviar-vos una molt forta abraçada en aquest 20è aniversari i que no pari la música. Molts petons i abraçades per tots.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Ràdio Capital.
Capital.
La ràdio de l'Empordà.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Friday, then this Saturday, Sunday, what? Radio
anys sense compassió.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Oh, I hope that it won't end though.
mereix una ràdio com aquesta.
Ràdio Capital.
Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the